Aquest era l'empresa Habitatge i Futur de la Universitat Pompeu Fabra, perquè l'actualitat aquests dies ha anat molt de pressa i tots els dies se'ns han anat ocupant i tenim pendent una conversa amb el professor Raya des de finals de la setmana passada. Divendres, dijous, es va presentar un estudi. L'estimació de la demanda solvent d'habitatge d'obra nova a Catalunya i les seves províncies. Un estudi que s'ha fet des d'aquesta càtedra de la Universitat Pompeu Fabra, amb el professor Raya al capdavant, han avaluat quina és la situació de demanda de pisos a casa nostra. La seva conclusió és que entre el 2021 i fins al 2025 hi pot haver una demanda que rondi a casa nostra entre els 21.000 i els 31.000 habitatges l'any. Quina és la realitat a casa nostra? Que ara mateix se n'estan construint al voltant d'11.000. Això és només la meitat de la demanda que està prevista en aquest termini. Si ens voleu situar, dades de l'INE, 2021 se'n van vendre 15.000 de pisos, d'acord? Pisos nous a Catalunya. El professor i director de la Càtedra d'Empresa, Habitatge i Futur de la Universitat Pompeu Fabra, en Josep Maria Raya, i ens està escoltant. Professor Raya, com està? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ha costat, però avui sí, finalment podem mantenir aquesta
conversa. És un tema temporal.
Sí, bueno, no, sí, és atemporal, diguem-ne, perquè les previsions van fins al 2025, però és evident que hi ha un moment o altre també en què haurem de començar a abordar aquesta realitat, que és que segons les vostres previsions s'estan construint menys pisos dels que els catalans voldran d'aquí al 2025.
Clar, perquè... Bueno, de fet, així jo crec que portem anys, és a dir, portem anys des de, diguem-ho així, que vam estar en una situació contrària, no? Tots recordem l'època de la bombolla, on a tot arreu es construïa molt més del que en realitat es necessitava, hi havia molta especulació, no? I després el sector i una mica el sector públic també, doncs han anat cap a una conjuntura que és la contrària, i la contrària provoca tensions, és a dir, si es construeix menys del que es demanda, doncs al final la demanda vol aconseguir un pis i hi ha tensions de preu, que tot i així tampoc tenim tantíssimes com les que podríem tenir, perquè tampoc hem viscut, venim d'una pandèmia, no?, de la millor situació econòmica possible, però cal acomodar aquesta demanda amb aquesta oferta, que com bé has dit, doncs és aproximadament el doble quan incorporem demanda de primera mà, demanda de segona mà i renovació per obsolescència d'edifici.
Clar, la qüestió segurament és aquí si tenim encara una bossa d'habitatge suficient per vendre, no?, de l'època en què vam construir més del que calia, per entendre'ns, si amb aquesta bossa que ens va sobrar podem arribar a absorbir el dèficit constructiu que hi ha ara.
Clar, és molt complicat, perquè aquesta bossa està en alguns llocs on segurament sí, i segurament inclús en allà no s'ha de construir res, perquè hi ha accés, només a poblacions més costeres, però el que són grans capitals, aquesta bossa, aquest estoc, gairebé no existeix. Amb la qual cosa, aquí sí que tenim molta més demanda que oferta i necessitem doncs, posar les condicions favorables perquè hi hagi doncs, més oferta. I això que no estem tenint en compte, que hi ha alguna demanda, com tots sabem, que està allà, però que no pot accedir a l'habitatge, no?, com la gent jove.
Segurament també hem de començar a assumir en aquest país que tenim coses construïdes que mai es vendran.
Pues...
Ho dic en el sentit de que potser estan construïts, no?, doncs en punts, per exemple, que no tenen comunicació amb transport. Ho dic perquè ara estem discutint molt aquests dies del transport privat i el transport públic, no?, de la gent que agafa el cotxe i que no té alternativa, però en canvi agafa el cotxe cada dia és més car, i en aquest país s'ha construït a llocs on de transport públic no n'hi ha cap. I pot ser que hi hagi gent que no hi vulgui anar a viure mai, no?, en un espai on digui, bueno, és que viure allà m'obligarà a tocar el cotxe i tocar el cotxe és prohibitiu.
Clar, totalment d'acord. Aquí... tenim determinades construccions fetes, això, en època de bombolla, que jo crec que ja tot el que s'havia de vendre ja s'ha venut. Ha passat una dècada. Sí. És a dir, on encara queda és perquè no hi ha cap tipus de demanda allà. I inclús no hi ha demanda després de la pandèmia, que sabem que hi ha hagut una tendència, que encara no sabem si és del tot conjuntural o estructural, a anar com a espais més oberts o no exactament a les grans ciutats, no?, i tenir espais una miqueta més grans, més oberts, més a l'aire lliure... però primer no sabem quant de conjuntural o estructural és aquesta demanda i segon, la que existeix ja ha existit, és a dir, ja ha aflorat arrel de la pandèmia, amb la qual cosa, si a dia d'avui encara no s'han venut determinades coses, és bastant probable que ja no es venguin, no? I que aquest estoc es quedi.
El que no sé és com es fa compatible dos elements que vostè ha comentat ara. Un, la dificultat que té la gent jove per accedir a la vivenda, d'una banda, i dos, un moment en què si no hi ha prou vivenda per satisfer la demanda, els preus no pararan de pujar, en principi, veient allò, una lectura fàcil de mercat, ve ser aquesta. Clar, com es fa compatible una cosa amb l'altra? Si un mercat on els preus tindran tendència a pujar amb un sector, que és el de la gent jove, que és qui menys recursos té, que no pot accedir a la vivenda, com es fa compatible una cosa amb l'altra?
Bueno, doncs en la darrera dècada s'ha fet compatible amb que la gent jove no ha anat a la propietat, no? Que és una compatibilitat que no ens agrada, perquè ens agradava una situació anterior, no?, on els joves podien accedir al mercat de la propietat mica en mica, no? A lo millor, pues, no sé, és normal que margi la gent relativament jove de casa, vagi en lloguer i després canvia a propietat petita, a propietat més gran, no? Hi ha una mena de cicle vital de l'habitatge. Però en els darrers anys el que ha passat és que marxen tard i a sobre marxen en lloguer. Per tant, s'han de fer polítiques per ajudar els joves. Si en la nova llei d'habitatge es parla, bueno, ja està funcionant aquest bono joven.
Sí.
Bueno, és una possibilitat que està bé, que ajuda, no? És a dir, malament no hi va. Però jo crec que el gran problema que té la gent jove és principalment l'accés a via estalvi. Tenir el 20 o el 30% per accedir a una hipoteca és molt complicat, perquè si un agafa un preu molt mig de 250.000 o 300.000 d'un habitatge a les grans ciutats, doncs tenir el 20% o el 30% d'allò és tenir molta quantitat d'estalvi, que és molt difícil tenir sense el suport d'una família al darrere. Per tant, possiblement hem d'ajudar amb els joves, que els joves sí que podrien tenir un crèdit del 100%, com en el passat s'havia donat malament perquè es donava per tothom, doncs ara potser un jove que té perspectives laborals de créixer en el futur, potser podria accedir amb un crèdit del 100%, i per tant s'han de parlar amb les entitats financeres per això, o inclús que es doni algun tipus d'ajut des del sector públic. Inclús es parla de copropietat, de que el sector públic sigui propietari del 20 o el 30% de l'habitatge d'un jove que hi accedeix, però que després la resta, el 80-70%, seria del jove. No sé, hi ha fórmules diferents, però hem de començar a fer coses perquè, si no, el jove de les properes generacions no podrà accedir al mercat de l'habitatge en propietat.
Clar, segurament la pregunta, i potser em contradic amb la que li he fet fa uns instants, però clar, l'altra pregunta que em ve al cap és: i si tenim aquesta assignatura pendent per part de molts municipis, que és el de pisos que estan buits, quin sentit té seguir construint, no?
Sí, el que passa és que els pisos que estan buits en les grans àrees són molt petits, hi ha molt poca cosa. És a dir, amb això també es vol fer, amb la nova llei d'habitatge, es vol posar un impost als pisos buits. També és una mesura que està bé i que aflorarà segurament alguns pisos, però amb això no cobrirem la demanda. És a dir, es necessita més oferta, i més oferta, quan parlo d'oferta, ara estem parlant perquè l'estudi anava de demanda en propietat i, per tant,
de comprar.
Però oferta per llogar privada es necessita, i oferta pública de lloguer social també es necessita. És a dir, el problema d'oferta en el país és molt més gran que el problema d'oferta només a la propietat. És un problema d'oferta genèric. El sector públic n'ha de construir pel col·lectiu de gent que no pot accedir al mercat de l'habitatge, i això és una responsabilitat pública. Això no ho pots delegar amb regulacions de lloguers que acaben no funcionant i acaben venint enrere. Això ho has de fer tu des del sector públic, assumint la responsabilitat.
En el cas de Catalunya, que té una ciutat com Barcelona que concentra tanta quantitat de població i, per tant, evidentment, també aquesta necessitat de compra important, és a dir, una part important d'aquesta necessitat de compra forma part de persones que viuen a la ciutat de Barcelona i que hi volen continuar vivint. Un dels problemes per créixer en construcció que hi ha a Catalunya és les dificultats que hi ha per construir a la ciutat de Barcelona, per la manera en com s'estan atorgant, per exemple, les llicències, amb aquesta famosa reserva de sòl del 30%.
Bueno, jo la reserva del sòl del 30%, si es dedica a lloguer social, no em sembla malament, perquè és una necessitat també. Possiblement s'haurien de treure més sòl, que hi ha possibilitats encara. El sòl està venut, però hi ha...
Però d'on surt aquest sòl en una ciutat com Barcelona?
No, teòricament tot el sòl està venut, però sabem que hi ha zones on està venut però encara no està construït. Per exemple, a la zona de Poblenou n'hi ha fàbriques que ja fa temps que no funcionen, i on ja està previst edificar, però no es comença perquè no es donen les llicències, perquè es va una miqueta, no? O jo què sé, quan es rehabiliten, no? Ara que hi haurà molts fons europeus per a rehabilitació, doncs potser es pot aprofitar determinades zones per pujar un pis. No parlem de pujar de dos pisos a 20, no? Això seria contra imatge de qualsevol cosa. Però sí de dos a tres, alguna cosa sí, que ja es fa amb altres poblacions. És a dir, fer un planejament que ajudi a Per una banda, no hem de perdre de vista el tema del 30%. A mi no em sembla malament. El que passa és que potser aquest 30% no té per què ser homogeni, no té per què ser un 30% a tot arreu. Potser en llocs pot ser un 15% i en llocs pot ser un 40%. Però tot s'ha de dedicar a habitatge social, prioritàriament en lloguer, i després, doncs, possibilitat també l'oferta privada d'habitatge, ja sigui per propietat o ja sigui per l'inversor que el posi en lloguer, que també es necessita, lloguer privat.
El professor Josep Maria Raya és el director de la Càtedra Empresa, Habitatge i Futur de la Universitat Pompeu Fabra. Professor, gràcies per haver-nos atès avui, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies.
Molt bon dia, explicant el resultat d'aquest estudi fet per aquesta, des d'aquesta Càtedra d'Empresa, Habitatge i Futur de la Universitat Pompeu Fabra, que es fa, de fet, aquesta càtedra en col·laboració amb l'Associació de Promotors de Catalunya, que han fet